Bon dia. Tercer cas d'empadronament fraudulent detectat per l'oficina del Padró d'Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
I en són tres, que hem resolt de la mateixa categoria, de la mateixa situació en què hi havia una propietat que estava empadronant de manera fraudulenta, sobretot relacionat amb temes d'estrangeria a persones en aquests domicilis, i això és el tercer que podem arribar a sancionar. Seguim en aquesta línia.
És l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Ahir es va confirmar el tercer cas, en concret d'una persona que va intentar empadronar-ne un total de 6 a un mateix domicili. La Policia Nacional proposa multar-lo amb 2.500 euros i des de l'Ajuntament asseguren que la figura de l'inspector serà clau per detectar més casos. De seguida entrem en detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 26 de novembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Besalú encara a la segona fase de construcció de la potabilitzadora. Aquesta nova planta serà una solució pels problemes actuals d'aigua. N'ha donat més detalls l'alcalde del municipi, Lluís Guinó.
Llavors el que hem de fer és treure aquests sulfats de l'aigua. I aquesta planta potabilitzadora és absolutament necessària, és comprensible que l'Ajuntament faci un esforç, és comprensible que tots assumim que realment ara no és tant una problemàtica de tenir aigua o no tenir-la.
A Sant Joan les Fonts l'Ajuntament espera que acabar de finalitzar aquest any el nou centre cívic sigui una realitat. L'alcaldessa Maria Vidal lamenta la lentitud de les obres i critica el treball de l'empresa encarregada.
En el nostre cas van venir uns mesos, van apretar fort, van marxar, ens vam queixar, van tornar a venir, van fer una apretada d'estiu, han tornat a afluixar.
El film musical i els vermuts nadalencs seran els protagonistes de la Fira del Pessebre. Durant el proper 6 de desembre hi haurà un centenar de parades i diferents activitats. La regidora de promoció de la ciutat és Gemma Canalies.
L'any passat, a més, vam fer, podríem dir, la prova del film musical de Nadal. És un film musical que va tenir molt bona acceptació, que en aquest cas són aquests concerts itinerants per places i carrers durant tots els dies de la fira.
A la línia del Nadal, aquest divendres, Olot obre els llums de Nadal i ho fa també amb protagonisme per la gastronomia. Es farà un tastet a la plaça Major amb la participació, entre altres, de Cacau Pastisseria. El seu propietari és Lluís Riera.
En aquest cas, l'encesa de llums de Nadal és una nova iniciativa. No és una cosa excessivament innovadora, però sí que és una cosa molt interessant, perquè al cap i a la fi és com donar aquest tret de sortida, aquest principi.
En esports, un dels noms icònics del Club Tenis Taula Olot torna aquest divendres a la Garrotxa. És Òscar Gallego, que durant 14 anys va formar part de la disciplina olotina. El vicepresident del club és Xevi Sellas.
Se'ns farà estrany, Òscar Gallego. No descobrirem ara la figura de l'Òscar Gallego, 14 temporades amb l'Olot, és amb qui es van anar fent passos fins a assolir aquesta superdivisió.
També parlarem de darts, on el garrotxí Josep Arimany ha aconseguit 3 subcampionats i un quart lloc als campionats d'Espanya de Double Shooter. També ha tornat al Club Darts Olot a la Divisió d'Honor.
Segueix jugant la Lliga de l'ADG, amb els 4 grups que hi ha de Lliga, i a més, aquest any doncs, hem tornat a jugar, que el dissabte es va jugar a la Divisió d'Honor de la Lliga Catalana.
I a la contraportada jugarem la partida, un joc que vol recuperar la memòria de les víctimes de la Guerra Civil. La impulsora del projecte és l'escenògrafa mallorquina Helena Mateo Serna.
Se juguen de 12 en 12 persones i cada una adopta el rol d'una treballadora d'una excavació antropològica.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. A El fiscal assegura que la investigació contra els Pujol no té motivacions polítiques i ha garantit els seus drets. Fernando Bermejo al·lega que l'Audiència Nacional és competent per jutjar-los i que els delictes no han prescrit. Ábalos assegura que la reunió de Sánchez, de Montegui i Cerdán el 2018 va existir. L'exministre afirma que la informació prové de fonts presencials. El govern compra més de 1.000 habitatges d'Immocaixa més per incrementar el parc públic de lloguer. L'Incasol adquirirà els pisos a la filial de Criteria Caixa per un total de més de 87 milions d'euros. El 67% de les dones admet haver patit alguna mena de violència sexual al llarg de la seva vida i el 15% en el darrer any. Una de cada quatre assegura haver estat víctima d'algun tipus de violència digital des dels 15 anys. Cirat rep 5 noves nominacions als Premis Europeus de Cinema. Opta a les estatuetes de millor direcció de càsting, direcció de fotografia, muntatge, disseny de producció i de so. I a la pàgina internacional, incendi en un complex de diversos gratacels a Hong Kong, amb persones atrapades i almenys 4 morts. Segons la policia de la regió administrativa xinesa, hi ha diversos ferits i un nombre indefinit de persones atrapades en diversos pisos.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dia de vent, de molt vent, de tramuntana. Vent del nord, fred, baixa la temperatura, està baixant, ha anat baixant aquesta nit. I bé, no hi comptàvem amb la nevada d'ahir, que vam dir que seria feble al nord de la Cerdanya i Ripollès, doncs finalment, amb torb, amb ràbia, va portar doncs la neu, el vent del nord, fins a les valls del sud, i per tant es va haver de nevar i ha quedat emblanquinat llocs com Puigcerdà, Molló, Coll d'Ares i altres poblacions ben properes. Precipitacions que, per exemple, han deixat gruixos de neu de 2 a 10 centímetres a la Cerdanya. I ja diem que el pronòstic era de 4 volves. Bé, això a vegades pot passar. Dia de sol, dia de vent, la nevada es va aturant, encara al matí, migdia, núvols enganxats al nord del Ripollès, la zona de Vallter, Núria, evidentment també cap a la Cerdanya, la nevada anirà remetent, però encara ho pot fer, sobretot en forma de torb, aquesta rufaca que aixeca la ventada. Vents que han arribat ja a superar els 120 per hora a Caralps, a la zona de Núria, més de 90 a la Tosa, aquí amb 12 graus sota zero. Ha baixat notablement la temperatura, ha baixat en picat. Temperatura que també arriba als 11 sota zero a Ulldeter, de temperatura mínima. A Puigcerdà han arribat a 2 sota zero, a Camprodon 0 graus, 2 sota 0 a Olot, a Vic 2 sota 0, la Vall d'en Bas 3 sota 0, 2 a la Bisbal d'Empordà, 3 a Castell d'Aro. És a dir, que la matinada es presenta freda. I atenció, perquè de dia ens quedarem amb màximes de 8 a 10 a l'interior, fins i tot 5 graus o per sota a les valls del Pirineu, i a la costa, com a molt, 12 a 13 graus, una temperatura avui molt curta.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 26 de novembre de 2025. Comencem parlant del tercer cas d'empadronament fraudulent detectat per l'oficina del padró de l'Ajuntament d'Olot. Aquesta setmana s'ha confirmat el tercer cas, una persona que va intentar empadronar a 6 més a un mateix domicili. Tot dins la mateixa tipologia de fraus. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que l'oficina del padró és eficient i assegura que ho serà més en el moment que reflecteixin els resultats de les hores de restricció que ha de fer la nova figura de l'inspector. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
La policia municipal d'Olot ha enxampat un veí de la ciutat que intentava empadronar persones de forma fraudulenta. L'oficina del padró de l'Ajuntament ha detectat diverses sol·licituds de gent que volia empadronar-se en un mateix domicili d'Olot. Tots ells portaven un document signat pel titular de l'habitatge. Davant aquests fets, l'oficina del padró va instar la policia municipal a comprovar si realment les persones que sol·licitaven l'empadronament vivien en el domicili en qüestió. gestió, cosa que no era així. Seguidament, els agents de la ciutat van traslladar el cas a la Policia Nacional per investigar una possible infracció de la llei d'estrangeria. Va ser llavors quan es va confirmar que la persona enxampada havia empadronat a 5 persones al domicili i pretenia fer el mateix amb una altra. La Policia Nacional li ha obert a aquesta persona un expedient sancionador de 2.500 euros i l'Ajuntament d'Olot ha donat de baixa les persones empadronades de manera fraudulenta. Agustí Arbós és alcalde d'Olot.
I en són 3, que hem resolt de la mateixa categoria, de la mateixa situació en què hi havia una propietat que estava empadronada de manera fraudulenta, sobretot relacionat amb temes d'estrangeria a persones en aquests domicilis, i això és el tercer que podem arribar a sancionar. Seguim en aquesta línia, sabem que n'hi pot haver més, per això tenim aquesta inspecció al carrer, que va doncs, habitatge per habitatge en aquells llocs on ja de seguida ens salta l'alarma a través d'estadística, del nostre anàlisi estadístic de que allà hi pot haver una conducta fraudulenta, i després aquesta bona coordinació que hem de tenir amb la Policia Nacional, que al final és qui té la competència per poder sancionar en el cas de que no s'estigui fent bé.
L'alcalde d'Olot assegura que l'oficina del padró està resultant ser eficient i diu que encara ho serà més quan es vegin els resultats fruit de les hores de feina de l'inspector.
Ara, diguem, amb l'aparició d'aquest inspector que hem pogut contractar, doncs encara tindrem més presència. Fins ara havíem d'anar fent les inspeccions amb la Policia Municipal. Ara tindrem una persona dedicada al 100% de la seva jornada a poder fer aquestes tasques i, per tant, serà més habitual i creiem que aquesta detecció d'aquests casos de fraudulència doncs, seran més ràpidament trobats i podrem evitar fins i tot doncs, que es produeixin. El més important i que ho estem fent bé doncs, és que aquestes anàlisi estadístic, on tenim totes les dades del padró, el poder-les treballar amb aquesta taula conjunta on hi ha els diferents agents responsables ens permet detectar molta antelació si realment s'està produint aquest tipus de pràctiques.
El principal objectiu de l'oficina del padró és detectar usos fraudulents del padró.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament de Besalú encara a la segona fase de construcció de la potabilitzadora. Aquesta nova planta serà la solució als problemes de qualitat d'aigua que tenen. Concretament servirà per eliminar l'alta quantitat de sulfats que conté. Besalú rep aigua de l'Alta Garrotxa i la construcció de la planta potabilitzadora s'enfila més enllà dels 600.000 euros, en bona part subvencionats per l'ACA i també per la Diputació de Girona.
El camí del Salt de Palera, just al costat dels dipòsits d'aigua, l'Ajuntament de Besalú està construint una planta potabilitzadora. Segons l'alcalde Lluís Guinó, el municipi té un problema de qualitat d'aigua.
Llavors el que hem de fer és treure aquests sulfats de l'aigua. I aquesta planta potabilitzadora és absolutament necessària, és comprensible que l'Ajuntament faci un esforç, és comprensible que tots assumim que realment ara no és tant una problemàtica de tenir aigua o no tenir-la, sinó que ara en aquest moment el nostre problema és tenir una aigua de qualitat i amb la potabilitzadora tindrem una aigua sense sulfats, que és el que necessitem.
L'aigua que arriba a Besalú és provinent de l'Alta Garrotxa. Des de l'Ajuntament asseguren que quan plou, els rajolins de Beuda, aigua que prové directa dels cims de l'Alta Garrotxa i dels quals tenen una concessió, els neteja precisament l'aigua del riu i dels pous de sulfats. Però quan no plou, aquesta conversió natural no es produeix. Ara, amb la potabilitzadora, Besalú ja no dependria del temps per tenir una qualitat de l'aigua òptima.
S'ha acabat ara mateix la primera fase i hem adjudicat també la segona fase, i la primera fase era construir l'edifici, està construït, i la segona fase és instal·lar tota la maquinària, que és una maquinària especial, potent, etc, etc, i a més hem previst ja la seva gestió tal i com permet la normativa legal d'un parell d'anys, i després s'haurà de fer el que és un altre concurs quan sigui necessari, perquè entenem que el més eficient i el que assegura una millor gestió en aquest cas és l'externalització del servei de gestió de la potabilitzadora com fan tants altres municipis.
Es tracta d'un projecte costós de més de 600.000 euros i l'Ajuntament ha pogut comptar amb subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua i de la Diputació de Girona.
A Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament espera que abans d'acabar l'any el nou centre cívic sigui una realitat. L'alcaldessa Maria Vidal lamenta la lentitud de les obres i critica el treball a batzegades que assegura que han fet des de l'empresa que va guanyar la licitació. Són 390.000 euros, d'un dels projectes més importants per l'Ajuntament en aquest mandat.
Les obres del nou centre cívic de Sant Joan les Fonts s'estan allargant més del compte. La voluntat de l'Ajuntament era que el nou edifici estigués enllestit per la Festa Major, però van passant els mesos i, tot i que falten només els últims retocs, el centre cívic encara no es pot posar en funcionament. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
El centre cívic ja sembla l'obra de la Seu, eh? Jo quasi que ja no m'atreveixo a dir gaire res, perquè la previsió no s'ha complert de finalització d'obra, no perquè no tinguéssim voluntat de que passés, sinó perquè quan fas una licitació, com és el nostre cas, pensem que era un pressupost de 390.000 euros, se't presenta qui se't presenta, de casa i de fora, a tot Catalunya i d'allà on siguis poden presentar, i et trobes amb el que trobes. Moltes vegades, com el cas que ens ha passat, són empreses que porten moltes altres obres al mateix temps, i llavors han d'anar a la casalta per poder tenir a tothom content. En el nostre cas, van venir uns mesos, van apretar fort, van marxar, ens vam queixar, van tornar a venir, van fer una apretada d'estiu, han tornat a afluixar, és desesperant, o sigui, per l'administració pública un concurs d'aquestes característiques.
I és que l'Ajuntament de Sant Joan ja té treballada la gestió de l'edifici i des de fa mesos una tècnica comunitària ha estat treballant en aquest projecte. S'ha fet tot el procés participatiu i ara només falta que l'edifici estigui a punt per poder-hi entrar i fer activitats.
La nostra esperança és que abans que s'acabi l'any ja estigui tot fet el que ens havíem proposat fer i que a partir de la primavera puguem estar en ple rendiment del centre cívic.
El del nou centre cívic, ubicat just davant del parc de Can Miquelet, per la banda del riu, és un dels projectes més importants del mandat de l'equip de govern de Sant Joan les Fonts.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
El fil musical i els vermuts nadalencs animaran els carrers d'Olot durant la Fira del Pessebre. Hi haurà gairebé un centenar de parades i casetes arreu del nucli urbà. Tres dies que comptaran amb tallers d'artesania per apropar el producte i productor als visitants. A més, l'últim dia, el gegantó Tió farà una cercavila acompanyat de l'Esbar d'Olot i els ministres de la Bouera, informa Néstor Carvajal.
Aquest pròxim 6 de desembre tindrà lloc la Fira del Pessebre al centre d'Olot, una festa que compta amb la col·laboració de moltes entitats i persones de la ciutat. Enguany, la fira s'amplia també al carrer de Baixa Medusa del nucli antic amb un total de 90 casetes i parades. A la plaça Major es concentraran tots els productes de proximitat. La regidora de Comerç i Turisme i Promoció de la ciutat, Gemma Canalies, parla sobre les activitats que s'hi faran.
L'any passat, a més, vam fer, podríem dir, la prova del fil musical de Nadal. És un fil musical que va tenir molt bona acceptació, que en aquest cas són aquests concerts itinerants per places i carrers durant tots els dies de la fira, i en aquest cas ampliem aquesta presència de concerts itinerants, d'aquest fil musical que es durà a terme durant tots aquests tres dies de la Fira de Nadal.
Són un total de 10 concerts. A més, Canalies afegeix que els vermuts nadalencs tenen molt bona rebuda i que funcionen. És per això que continuaran apostant per ells.
Vermuts nadalencs es duran a terme cada dia a 1:15 del migdia. Aquestes, per explicar una mica les característiques, són uns concerts a més curts que duren 30 minuts aproximadament i sobretot que és per animar els matins.
A la fira també hi haurà diversos tallers d'artesans amb l'objectiu que els visitants puguin conèixer de primera mà les persones darrere d'aquests productes.
I en la mateixa línia, els establiments de la plaça Major oferiran un tastet gastronòmic durant l'encesa de llums de Nadal d'aquest divendres. Es durà a terme, com dèiem, d'aquí un parell de dies i es podran degustar fins a 6 productes molt diferents entre ells, a un preu econòmic de 2 euros. Aniol Puigbert.
Aquest divendres es durà a terme a la plaça Major d'Olot l'encesa de llums per aquest Nadal. Des de l'Ajuntament han impulsat una sèrie d'iniciatives per acompanyar aquest moment. Una d'elles és el tastet gastronòmic, del qual podran gaudir tots els assistents a càrrec dels establiments alimentaris de la plaça Major. La idea és poder donar a conèixer els diferents establiments a l'inici de la campanya més important de l'any pels comerços. El propietari de Cacau Pastisseria, Lluís Riera, explica la importància d'aquesta iniciativa.
En aquest cas, l'encesa de llums de Nadal és una nova iniciativa. No és una cosa excessivament innovadora, però sí que és una cosa molt interessant, perquè al cap i a la fi és com donar aquest tret de sortida, aquest principi de poder sortir al carrer, de poder-nos trobar, de poder gaudir de les llums, en aquest espai que fa una mica de fresca, que trobem el caliu, no? Per l'altre cantó, el caliu humà que compensi el fred que tenim al carrer.
Durant el tastet es podran degustar 6 productes totalment diferents. Hi haurà la xocolata amb melindros de cacau pastisseria, tastet de cerveses artesanes i vins del Cafè Europa, pizzas de Reno Pizzeria, iogurts amb diversos acompanyaments del iogurt, pinxos de llaminadores de Can Vallès i tacos mexicans de la Vermuteria. Tots aquests productes tindran un cost econòmic de 2 euros. Riera explica que aquest tastet també és una mostra de la diversitat que hi ha a la ciutat.
Sí, de fet, podem fer un bon viatge, no? O sigui, ja no només és una cuina popular tradicional catalana, sinó que tenim una diversitat. La riquesa que té aquesta ciutat és que hi ha persones de molts orígens i si totes conjuntes anem a una, doncs realment podem sortir reforçades i tota aquesta diversitat pot ser un valor afegit encara més, no? De que ens podem trobar des de pizzas, ens podem trobar des de tacos mexicans, ens podem trobar cerveses artesanes i vins biodinàmics, ens podem trobar el clàssic got de xocolata desfeta, ben cremós amb melindros, que ens doni una mica d'escalfor, un iogurt, unes gominoles.
Aquesta primera edició del tastet gastronòmic durarà tota la tarda. No serà fins a 8:45 del vespre, quan, amb un compte enrere, s'encenguin les llums de Nadal a tots els carrers d'Olot i s'acompanyi també amb les versions de les que faltaven.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva amb Òscar Gallego, que torna a Olot com a entrenador del Club Tenis Taula a l'Hospitalet. Va ser 14 anys entrenador del conjunt olotí i aquest divendres estarà a la banqueta rival en el partit entre el Club Tenis Taula Olot i el conjunt del barcelonès. Els de Marc Costa intentaran seguir sumant victòries per consolidar-se a la part alta de la classificació.
Aquest divendres torna a la Superdivisió Olot i ho fa amb un partit amb molts al·licients. Per un costat, el partit entre Olot i l'Hospitalet serà especial per l'entrenador del conjunt visitant, qui coneix a la perfecció el club olotí, ja que va ser durant 14 anys l'entrenador. El tècnic Òscar Gallego va ser un dels artífecs de l'ascens de l'Olot a la màxima categoria nacional del tenis taula i aquest divendres es tornaran a veure les cares. El vicepresident Xavi Selles valora la feina que va fer en el seu moment, però afirma que ara es tracta d'un rival.
Se'ns farà estrany, eh? Òscar Gallego, no descobrirem ara la figura de l'Òscar Gallego, 14 temporades amb l'Olot, és amb qui es van anar fent passos fins a assolir aquesta superdivisió, una persona molt estimada del club, no? I que realment veure-la a la banqueta contrària realment se'ns farà estrany. Però, bueno, a l'hora que comenci a botar la piloteta, doncs ell serà un rival més i bé, amb ganes de saludar-lo.
Després de l'empat a Sant Sebastià, l'Olot vol tornar al camí de la victòria i seguir fent-se fort a casa, ja que de moment ha guanyat tots els partits com a locals i només ha empatat un partit com a visitant. La tripleta del conjunt olotí estarà formada per Provost, Jaroslav Smudenko i Miguel Ángel Pantoja, qui encara està invicta aquesta temporada. Selles analitza la possible tripleta del rival per aquest divendres.
Està jugant molts partits amb un jugador rus, el Konstantin Chernov, i amb dos jugadors nacionals, Norbert Auler, un ex Borges ja amb unes quantes temporades de Superdivisió, un jugador molt competent, a més molt agarrit a la taula, molt, molt difícil de vèncer, i amb Marc Miró. De totes maneres, sembla ser que en aquesta ocasió vindran amb dos estrangers, possiblement. Ells compten amb un jugador japonès molt bo, Maguatari.
Ara mateix l'Olot és segon classificat, empatat de punts amb el Caja Surpiego, qui és primer. L'Hospitalet és novè, amb 4 punts, a un del descens i a només 2 punts de places europees. El partit es jugarà aquest divendres a 6:45 de la tarda al pavelló olotí.
De tenis taula passem a parlar del garrotxí Josep Arimany, que ha fet un bon paper als campionats d'Espanya Bullshooter de darts. Ha aconseguit 3 subcampionats i una quarta posició per parelles. A part, el club darts Olot es va estrenar amb derrota a la divisió d'honor com a local davant del Viladecans.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat una nova edició dels Campionats d'Espanya Bull Shooter de darts a Alacant. El campionat s'ha dividit en seleccions provincials, en equips, en parelles i de manera individual. Un dels protagonistes d'aquesta edició és el jugador garrotxí Josep Arimany, conegut com a Masnou. Pel que fa als resultats, ha aconseguit una segona posició amb la selecció gironina, juntament amb Sergi López, Raúl Martínez i Eduardo Sánchez, que han perdut a la final contra la selecció madrilenya. En equips, l'equip de Lligues ADG, format per Arimany, Sergi López, Àlex Sabater i Jean-Pierre, també han perdut a la final contra l'equip d'Entre Darts. A títol personal ha quedat també en segona posició, després de perdre la final contra David Ruiz Bautista, i en parelles també ha perdut jugant amb Sergi López i ha quedat en quarta posició contra Àlex Wittner i Juan Carlos Albadalejo de Alacant, perdent en aquestes semifinals. A part d'aquests campionats estatals, també s'ha dut a terme una nova jornada de la Lliga Catalana de Divisió d'Honor amb el Club d'Arts Olot. Després de dos anys jugant fora de casa, finalment han pogut trobar una nova ubicació on podran començar a jugar els seus partits com a local. El mateix Arimany explica la importància de tornar a casa.
Segueix jugant la Lliga de l'ADG amb els quatre grups que hi ha de Lliga i a més aquest any doncs hem tornat a jugar, que el dissabte es va jugar a la Divisió d'Honor de la Lliga Catalana de Diana de Pèl, de Punta de Ser, en el qual doncs, ens van derrotar els de Viladecans, però ara ja juguem aquí amb l'altre, juguem aquí al Bar Nou de les Preses.
El partit d'aquest cap de setmana a Divisió d'Honor ha acabat amb derrota pel conjunt olotí. Ara es jugaran el pròxim cap de setmana com a visitants contra el Club d'Arts La Xarxa de Puig-reig. Ara mateix l'Olot és setè classificat amb dos punts i el rival és primer.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Arriba el moment de la contraportada.
La contraportada.
Aquest dimecres tancarem l'informatiu amb la partida, el projecte que vol recuperar la memòria de les víctimes de la Guerra Civil a través del joc, el projecte de l'escenògrafa mallorquina Elena Mateos Serna i desenvolupat a la residència Faber Llull d'Olot, proposa un joc de rol que simula una excavació antropològica per reconstruir la identitat d'una dona afusellada a Mallorca, una iniciativa artística que sorgeix en un moment clau sobre la memòria democràtica a les illes. Natàlia Moreno.
A l'estat espanyol hi ha encara 6.000 fosses comunes de la Guerra Civil, una gran part de les quals pendent d'exhumar-se, amb prop de 150.000 persones enterrades. Precisament en aquest context s'emmarca Partida, el projecte de l'escenògrafa mallorquina Elena Mateos Serna, que ha estat desenvolupant durant la seva estada a la residència Faber Llull d'Olot i que va mostrar-se fa uns dies a Can Trinxeria. Partida és un joc de taula, similar a un joc de rol, que s'enfoca en la recerca de la identitat de les dones afusellades en mans de feixistes durant la Guerra Civil a Mallorca, que combina instal·lació artística i participació col·lectiva per reconstruir la identitat d'una de les dones enterrades en una fossa comuna. Elena Mateos Serna dona més detalls al funcionament del joc.
Se juguen de 12 en 12 persones i cada una adopta el rol d'una treballadora d'una excavació antropològica. Llavors tenim antropòlogues, restauradores, arqueòlogues, genetistes, auxiliars i un conductor de retroexcavadora. I per tant, entre totes aquestes persones, que són les treballadores reals d'una excavació, s'aconsegueix exhumar aquesta persona i descobrir-la.
L'artista explica que el joc busca una reparació emocional i que el dol generacional s'ha de viure en comunitat, que és una cosa que fan totes les societats, però que aquí a Espanya no s'ha pogut fer.
Això al cap i la fi és com un exercici de dol, no? Com un dol que com a societat no hem patit ni processat. I el joc de taula, el joc en si és una excusa per poder juntar gent i fer que aquest dol s'apareixi en col·lectiu. El dol que ha generat la Guerra Civil és un trauma que ha passat de generació en generació i que encara no s'ha paït. Per tant, això és una espècie d'exercici de teràpia,
El projecte arriba en un moment marcat pel debat polític sobre la memòria democràtica, sobretot a Mallorca. A les Illes Balears, l'octubre d'aquest any, el Parlament de les Illes ha iniciat els tràmits per derogar la llei de memòria proposada per Vox. Una pedra més al camí d'un territori on encara hi ha gairebé una seixantena de fosses, de les quals més d'una quarantena segueixen pendents d'exhumació.
No hi ha cap valoració positiva davant de la situació. Crec que hi ha molta gent, com això també... És com això de que se'n diu cura, no? I que una ferida que s'ha de curar i molta gent intenta tapar-la, però clar, s'infecta. Llavors s'han de curar les ferides i aquesta no és una.
En definitiva, Partida vol ser un espai per mirar de cares allò que encara no hem sabut afrontar, recuperar la memòria de les víctimes, posant-li veus i noms i sobretot ajudar-nos a processar un dol que com a societat encara continua pendent.
Amb la Partida tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 26 de novembre de 2025. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Gràcies un dia més per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.